La notícia del dia és aquesta arrencada d'aquesta cimera del clima a Madrid, amb una pila de caps d'estat i de govern, tot i que els de les principals potències no hi són. No hi
tampoc és el... que van amb la dreta?
No, no, que no venen. Ah. Ni el president rus, ni el dels Estats Units, ni el de la Xina. Sí que hi és, en canvi, la Coia Ballester. Coia, bona tarda.
Com a presidenta.
I tant que sí.
Com a presidenta de Catalunya Ràdio a la cimera del clima, home, no es faltaria.
Ha quedat molt bé, això, eh?
És cert que no hi és Donald Trump.
Però la Coia sí.
Però la Coia sí. Hi ha molts congressistes, hi ha un grup de més de 15 congressistes dels Estats Units, i hi ha la presidenta de la Cambra de Representants, Nancy Pelosi. És a dir, que Donald Trump sigui contrari o no admeti que hi ha el canvi climàtic, que avui Pedro Sánchez l'ha citat, per cert, he dit fanàtic, que ell no ho cregui, tampoc és la veu de tot el país. Hi ha molt moviment als Estats Units i va tot cap a si l'acceptació d'una cosa que és tan evident que tots els científics avalen, no? Encara que ell, clar, és el president, però en fi...
Escolta'm, Coia, ara mateix, no sé si ha acabat ja, però s'estava fent el dinar d'aquesta primera jornada, que era, a més, dels germans Roca, i que, a més, era un menú molt especial, perquè estava directament relacionat amb el canvi climàtic, no?
Sí, és un dinar espectacular. El nom del dinar és La Terra s'esgota. Se l'han inventat, l'han creat els germans Roca. És un menú que parla de tots els temes que ara preocupen el medi ambient i que afecten el planeta. Per exemple, la falta d'aigua, les espècies invasores, les altes temperatures. Per exemple, hi ha un plat que és l'aigua bruta, que és una sopa de bolets, dit simplement. Segur que porta milions de coses més, però per simplificar-ho. O un plat que és parlant als oceans, de la sequera i la substitució... És a dir, tot està absolutament vinculat al clima. És tan important aquest dinar per ells que fins i tot han arribat els germans Roca, que és l'àpat més important que han fet en tota la seva vida. Després a la tarda faran valoracions a veure com ha anat. I el que han intentat també, a part de parlar de clima, és donar exemple, agafant productes de proximitat o productes de la terra o productes que remarquen un problema que podem tenir. Per exemple, hi ha un plat on el protagonista és el cranc blau, aquest cranc blau invasor de les Terres de l'Ebre, que colonitza tot i ho estressa tot, doncs ell és el protagonista d'un plat. O l'opuntia, que és un ficus del Parc Natural del Cap de Creus. També fan molt d'èmfasi en el fet que recomana la ONU, la Unió Europea i tothom ara, que és que hem de reduir el consum de carn i optar més per la proteïna vegetal. Doncs també hi ha un plat cap aquí. Hi ha un altre plat que té ingredients de l'horta de Múrcia i Almeria, on hi va haver les inundacions al setembre, i fins i tot els vins, cada vi té un sentit. Tenim dos vins catalans, hi ha molta presència catalana en aquest menú, eh? Hi ha moltes solcades d'ull, moltíssimes. Hi ha un vi que és del celler Rendem es Déu, que és aquell celler que recordareu que l'aigua es va endur, aquell edifici enorme que els aiguats de l'Espluga de Francolí de la Conca es van endur. Hi ha el vi de fang, que són botelles de vi que s'han recuperat i que estan plenes de fang. Aquest és un dels vins que se serveixen. Un altre vi és de l'Empordà, de les vinyes que van sobreviure als incendis de l'estiu del 2012, del juliol. I un altre vi és de Xile, que és el país coorganitzador i que té la presidència del COP25. Per tant, tot en aquest menú, tot en aquest dinar té un sentit. Els gots són reciclats del projecte Roca Recicla, els plats també, és a dir, tot està absolutament pautat.
Mm-hmm. Després en aquestes cimeres es produeixen aquestes contradiccions. Aquest és el menú que s'estan menjant els principals dirigents del món i que estan convidats.
Correcte.
A aquest dinar. Però ara mateix hi ha un periodista, Paul Giblin, que ha penjat una fotografia en la que es veu un munt de delegats d'aquesta mateixa cimera fent cua al Burger King i al Telepizza, que dius, home, molt del canvi climàtic i no seria, i estan tots aquí fent cua, tots trajats amb les seves corbates, la seva americana i la seva credencial, fent cua al Burger King, sí. I al Telepizza. És a dir que, clar, uns mengen una cosa i els altres mengen el que poden.
Sí,
també, no?
Hi ha molts llocs de menjar ràpid, aquí no tens massa temps per dinar, ni res, els periodistes no tenim temps. D'aquí aquestes cues, nosaltres, els de Catalunya Ràdio, hem anat a un lloc de menjar ràpid d'entrepà de calamars, per fer que som a Madrid. No seria menjar fast food,
però
seria quilòmetre zero, eh?
Que els delegats del canvi climàtic s'estiguin menjant aquestes hamburgueses d'aquestes, a més, macroempreses, que segurament són de les que més ajuden a l'escalfament global, vaja, doncs és una de les contradiccions, perquè, a més, aquesta cimera, Coia, és obvi que és molt important, és obvi que s'hi aplega gent de tot el món, és obvi que venen caps d'estat i de govern, però d'esperances de grans acords no n'hi tenim gaires, no?
Deixa'm dir-te només una coseta del menú, d'això que deies que és cert, això que dius del germà Roca i la resta, no estan oferint imatges d'aquest dinar. Mm. Nosaltres tenim un monitor, tots els sets de ràdio, el de Catalunya Ràdio també, on hi ha imatges de, no sé, posa 20 sales que estan en marxa ara mateix perquè hi ha tanta gent i tantes coses que passen, en canvi del dinar no hi ha imatges. Hi ha hagut imatges prèvies de les petites declaracions que feien abans, però no del dinar, una mica potser per això que tu dius. I la pregunta que em feies de per què és important aquesta cimera és molt important perquè el planeta està en una situació molt delicada. És una cimera tècnica, però això no vol dir que li tregui importància. Aquest any és un any com d'impàs entre els acords que es van acordar a París l'any 2015, fa 4 anys, i els que s'han d'implantar, aquests acords que es van pactar el 2015, s'han d'implantar absolutament l'any vinent a Glasgow, que és la següent cimera. Què ha de passar aquí a Madrid? Que els països es comprometin en ferm a aplicar tots aquests acords l'any que ve. I a més, un altre aspecte, que és que amb els acords de París ara mateix ja no n'hi ha prou. Per tant, haurien d'ampliar encara més els acords que van prendre o els compromisos per reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Crec que ara mateix, tal com està el planeta, cap cimera és baldera, totes són importants. És veritat que s'han de fer passos molt grans, que segurament seran més lents del que haurien de ser, però és que no hi ha solució. Es calculava que la Terra no podia passar, no podíem superar el grau i mig d'escalfament fins l'any 2050. Hi havia marge, això a París. Però els estudis del 2018, de l'any passat, els científics, avalats per tota la comunitat científica, diuen que aquesta xifra ja no l'hauríem de superar el 2030, perquè l'acceleració és molt més ràpida del que es preveia. Per tant, aquesta cimera, que podria ser una mica, això que dius tu, de passar, no, agafa una transcendència enorme, perquè és que no es pot desaprofitar cap ocasió. Ara, que arribin acords, ja ho veurem. Mm-hmm.
El secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, ha exigit un canvi d'estil de vida per frenar l'escalfament mundial. Afirma que la humanitat té la tècnica i els mitjans i que no hi ha excuses que valguin.
Yo no quiero concebir la posibilidad que no haya acuerdo sobre el artículo 6. El objetivo no es encontrar salidas. Si eso no se hace, el objetivo es hacerlo.
L'anfitrió, el president espanyol en funcions, Pedro Sánchez, també ha fet un discurs, reclama que la cimera sigui un punt d'inflexió i carrega contra els negacionistes de l'emergència climàtica que ell titlla de fanàtics.
Durante años circularon las versiones más variadas e irracionales del negacionismo climático. Hubo quienes veían conspiraciones e incluso dictaduras de supuesta corrección política. Hoy, por fortuna, solo un puñado de fanáticos niegan la evidencia. El tiempo ha probado que frente a los hechos alternativos que algunos invocan para negar la emergencia climática, no hay más alternativa que actuar con hechos, con acciones.
El problema és que algun d'aquests fanàtics és president dels Estats Units, per exemple, no, Coia? És a dir, que clar, un clar, fanàtic amb tant de poder té molta més incidència que molta gent conscienciada.
Sí, molt dels sectors del medi ambient, de Nacions Unides, confien perquè el regnat del mandat de Donald Trump s'acaba el 2020, que és just quan s'haurien d'aplicar els mandats de la cimera de París. Per tant, confien que ell, que és tan reaci, que nega, que és negacionista al canvi climàtic, ja no tingui poder a l'hora de decidir. Sí que és cert que els Estats Units sí, és el president, però el moviment als Estats Units és absolutament a favor de la lluita contra el canvi climàtic. Però sí, no sé si Pedro Sánchez ha calculat molt bé el fet de dir-li fanàtic a Donald Trump o no.
Bé, en tot cas és un dels absents, per tant, també marca sí. Molt el fet de que poc seriosament es pren aquesta cimera. Doncs amb la Coia Ballester, avui hem començat aquesta cimera, recordem que va fins al dia 13, és a dir, que són dues setmanes de reunions, de discussions, esperem que d'acords i de mesures que es puguin estudiar per tal d'intentar frenar el que ara mateix sembla irreversible. Coia, gràcies, bona tarda.
A vosaltres, bona tarda.
Quan adeu. Parlem del canvi climàtic, tots som conscients d'alguns canvis que ens afecten directament, però no sé si som conscients de tots els canvis que implica. Per això ens acompanya la Cèlia Cernadas, perquè coincidint amb aquesta inauguració de la cimera de Madrid, l'ONG Oxfam Intermón ha fet públic un informe de com el canvi climàtic afecta, per exemple, les migracions humanes més que les guerres o els conflictes armats. Fins a 20 milions de persones es desplacen cada any per culpa de desastres com ara ciclons, inundacions, sequeres o incendis. Cèlia, com qualifica Oxfam Intermón l'impacte del canvi climàtic en aquestes migracions?
Doncs mira, bàsicament el que arriba a la conclusió després d'analitzar les dades, aquestes dades que deia són un càlcul que s'ha fet o s'han examinat les dades o les xifres de desplaçaments de l'última dècada, des del 2008 fins al 2018. I s'ha arribat a aquesta conclusió que cada any de mitjana hi ha 20 milions de desplaçats al món vinculats directament a desastres del clima. Això els porta a concloure que el clima és el principal, la principal causa de desplaçament. Ens ho explicava el Jacobo Ocharán, que és el responsable de canvi climàtic d'Oxfam.
Decimos que en estos momentos la mayor causa de fuerza a la gente a salir de sus hogares son estos fenómenos agravados por la crisis climática y por tanto la crisis climática a sí misma.
El que estem parlant actualment són de desplaçaments interns, vol dir, no és que estiguem parlant ara d'una onada com alguns tremendistes de la immigració en dir, no? A milions d'africans arribaran en breu a Europa fugint del canvi climàtic. No, s'han de desmuntar, s'ha de ser una mica curós amb això i desmuntar uns certs mites. És a dir, estem parlant de desplaçats interns de moment, sobretot dintre dels mateixos països, gent que es desplaça d'un cantó a l'altre perquè ha perdut el modus vivendi, però el que apunta el Jacobo és que, bé, en el moment que una persona deixa a casa seva, el seu entorn, la seva família, a vegades, perquè no té de què viure i se'n va a un altre lloc, allà comença un cicle que no sabem on acabaran.
Lo que es importante que la gente tenga en cuenta es que una vez que la persona abandona lo que es su lugar habitual, su medio de vida, empieza su ciclo migratorio.
Per tant, ara podem tenir, per exemple, grans trasllats de població rural cap a les ciutats, de les ciutats cap al país del costat, etcètera, etcètera.
I he buscat un parell d'exemples. Per exemple, Guatemala. Com el canvi climàtic afecta Guatemala i la gent de Guatemala?
Sí, Guatemala està dins del corredor sec, que es diu. És que agafa altres països de Centroamèrica, com Nicaragua o Honduras. És un país, o sigui, tot això estem parlant de països pobres, bàsicament, molt vulnerables,
que són els que menys contaminen i els que menys tenen a veure amb el canvi climàtic.
Correcte, és a dir, són els que menys han contribuït al canvi climàtic i els que més el pateixen. A Guatemala el que està passant és molta gent s'està quedant sense les seves collites, marxen a les ciutats, molts han marxat, i en aquella caravana famosa de Centroamèrica que van a Mèxic i volien entrar als Estats Units, doncs es va analitzar que una bona part de la gent que integrava aquella caravana era la gent que fugia del seu país perquè no tenia de què viure, havia perdut les collites. Llavors, en aquest informe Oxfam ha inclòs alguns testimonis de primera mà, per exemple, el que sentirem ara, que es diu Lucas Aldana, és un camperol que viu en un petit poble de Guatemala amb els seus 5 fills, amb una cabana de molt pobra. Ell, de moment, no ha marxat, diu que aviat no tindrà més remei per això.
Si vemos ahorita lo que estamos más dañado es en el cultivo de maíz y frijol, ya que con esta sequedad, por lo menos que nos ha traído el clima, nos ha afectado mucho en lo que es la alimentación. Lo más grave que fue de 2014-2015, empezó, en ese ya venimos como más en peor.
Per exemple, el Lucas té un fill que se li va, un petit que se li va diagnosticar desnutrició, que és un problema que afecta 7 de cada 10 nens de Guatemala, molt vinculat a la sequera.
I un altre exemple pot ser la Banya d'Àfrica, no?
Exacte. Sí, la Banya d'Àfrica és una zona ja històricament castigada per les sequeres, on la població és molt resilient. Això s'hauria de tenir en compte quan parlem que la gent ha hagut de desplaçar-se i està patint. Estem parlant de gent ja molt acostumada a sobreviure en entorns molt, molt, molt hostils. Val? Llavors, en aquest cas, sí, el testimoni que hem triat és d'una dona d'Etiòpia que vivia en el seu poble, té 12 fills, fins que el seu bestiar, el seu ramat, va començar a morir per la sequera.
Jo portava una vida típicament rural, criant camells, cabres i ovelles, però per la sequera dels últims anys tots han mort, així que ara necessitem ajuda i estem fent tot el possible per sobreviure.
Sí, ella deia que el dia que va veure els seus animals morir pensava que ella també moriria, perquè no hi ha una forma alternativa de viure. Ara viu amb la seva família en un camp de desplaçats, òbviament la vida és duríssima. Són dos exemples d'entre milions de com el canvi... Són zones on la climatologia ja no sol ser fàcil de mena i on el canvi climàtic ha exagerat les conseqüències d'aquests fenòmens.
A vegades, quan parlem del canvi climàtic, Andreu, Isabel, Malcolm, parlem de coses que a vegades costa d'entendre,
no?
I en canvi, si les apropem, si parlem d'això, és a dir, que provoquen 3 vegades més desplaçaments del que provoquen les guerres avui dia. Pensa, no, han marxat d'un país i se'n van cap al costat perquè hi ha un conflicte bèl·lic. No, no. 3 vegades més és per culpa d'això, d'uns ciclons, d'inundacions, de sequeres, que els obliguen a marxar de casa.
El que em sembla és que el que heu dit vosaltres abans, de que aquesta és una realitat que té molt més a veure amb les traslacions de població i que això és un fet imparable, té en si mateix una certa de contradiccions, no? És a dir, per un cantó, és algo innegable. Les cimeres, totes les cimeres que es facin segurament són imprescindibles per poder conscienciar, però després hi ha una realitat tangible, no? Al final és una altra vegada el poder que minimitza, segons quin poder, aquests efectes catastròfics del canvi climàtic. El fet que avui el president dels Estats Units no hi sigui, que no hi sigui la Xina, té una transcendència. És a dir, nosaltres està molt bé i és imprescindible que hi hagi una sensibilitat, però que hi hagi els que, perquè avui sentia que eren, aquests països són el 70% que contaminen més que els altres, és a dir, el 30% restant sí que estan a la cimera, mentre que el 70% dels països que estan contaminant no hi són. I hi ha contradiccions en si mateix. Una altra contradicció que ens sembla, doncs, fins a un cert punt lògica, el fet de que hi hagi un menú específic, cuidat, sensibilitzat, que estan fent el Roca, però després hi hagin, evidentment, les grans cadenes de menjars preparats que estan allà, no? Com pots conjugar i ser realista amb aquestes contradiccions? Segurament amb un efecte molt fiscalitzador, és a dir, prohibint. I això els governs, perquè arriben a prohibir, segurament hi ha masses interessos com perquè això acabi sent una realitat.
Però una cimera del clima, qualsevol cosa que facis, des de fer un pipí, anar a fer un menú, tot és contradictori. Tot. Anar-hi amb cotxe és contradictori. Menjar-te el menú del celler de Can Roca, que ha estat transportat, etc, creat, és contradictori. Anar al McDonald's també és contradictori. No menjar també és contradictori. Tot és contradictori.
Absolutament.
Tot.
És que qualsevol voluntat real d'un canvi climàtic implica de per se un camí de contradiccions.
Que passa que del que estava explicant la Cèlia ara, perquè és veritat això que dius tu, Òscar, que dius, t'ho expliquen i et diuen que
ha pujat dos graus,
però clar, quan et diuen que un bestiar es va morir de set, vol dir que no hi havia ni una gota d'aigua. I per tant, entens que la dona aquesta que tenia el bestiar i va veure com es moria, que no és d'un dia per l'altre, va pensar, doncs ara seguiré jo, no? Perquè si no hi ha aigua pels animals, aniré a haver poquíssima o gens per les persones. I aquesta és la qüestió que et fa pensar que això és molt bèstia, no? Que el bestiar, aquesta dona, se li va morir i ella se'n va haver d'anar i ara està en un camp.
Ella amb 12 fills.
Amb 12 fills.
A mi, jo només volia fer un comentari sobre el del punyado de fanáticos, que francament no s'ajusta gens a la realitat aquest comentari de Pedro Sánchez, perquè no és només el president dels Estats Units que no, probablement no és negacionista perquè ell no cregui en el canvi climàtic, sinó perquè
no l'interessa.
Està sotmès als interessos de totes les empreses petroleres que van contribuir a la seva campanya electoral, per exemple. Però a més, és que no és cert. El president del Brasil és un negacionista i sota el seu diguem, control que l'Amazones. Alternativa per a Alemanya, que és una força totalment climatoescèptica, no sé com es diu exactament en català aquest terme, és la tercera força del Parlament alemany, i així podríem continuar la presència de forces que no creuen o que no defensen o que no volen defensar o lluitar contra el canvi climàtic estan present en molts parlaments europeus. Per tant, no és només un punyado de fanàticos.
Avui hem sentit i vist un dels dirigents de Vox, Espinosa de los Monteros, passejant per la cimera del clima dient que això ho hem pagat entre tots els espanyols i que vol veure quines mentides es diuen des de l'esquerra mesures que serien perjudicials per a Espanya, i dient que encara no s'ha demostrat que hi hagi l'home al darrere del canvi climàtic.
Que faci l'arquitecte.
Això és Vox. Eh?
Sí, no, però vull dir, però aquí parlava de les contradiccions, i jo trobo que les contradiccions van una mica més enllà. Van que el propi sistema capitalista l'hem de replantejar. Aquesta idea de créixer cada any infinitament és incompatible amb la sostenibilitat del planeta. És a dir, el qüestionament, es poden fer mesures i això està bé, i sempre anirà millor fer mesures que no fer-les, i aquesta mena de country club de presidents parlant dels seus problemes, suposo que tindrà alguna solució, però el problema és d'arrel, és greu. És a dir, tenim un sistema que és insostenible, no es pot ser això de créixer i quan un país no creix al 3% hi ha un drama. Això no pot ser, i les empreses també han de créixer permanentment i tothom ha de créixer permanentment, i això és un problema pel planeta, perquè a més no és les sequeres només, no només creen immigració. A la banya d'Àfrica, que jo conec una mica, el mateix riu Xabele, que surt del desert de l'Ogaden, d'Etiòpia, i entra a Mogadiscio, Somàlia, és una font de conflictes, perquè és l'única aigua que hi ha allà. Vull dir que no és només més migració, també creen guerres. L'aigua és un... Vull dir que realment hem de replantejar el món, i això és, no sé si aquests senyors que estan sempre pendents de les properes eleccions tindran diguem-ne l'alçada de mires per poder fer prendre aquestes decisions.
Totalment d'acord, no va dir exactament el mateix que has dit tu, és a dir, Donald Trump com a excusa, home, clar, o sigui, Sánchez s'atreveix amb el Donald Trump, s'atreveix Sánchez amb el creixement econòmic? Ah, no, això no ho dirà. Contra Donald Trump s'hi atreveixen tots i és una excusa per ells. Un. I dos, un contrapunt, una mica polèmic, vale? A Sibèria hi surt guanyant amb el canvi climàtic. O sigui, hi ha estudis que diuen que les migracions, la gent anirà cap a Sibèria perquè a Sibèria serà habitable. per l'augment de la temperatura. Que és una cosa que en la fotografia del canvi climàtic sempre trobo a faltar. És a dir, veig clarament els desastres, estic totalment d'acord que és una cosa que hauríem d'evitar perquè és el factor humà, però ningú m'ensenya l'altra cara de la fotografia, que és llocs que no eren habitables, ara ho són, com per exemple a Sibèria.
Hi ha prous africans que hagin d'anar a Sibèria, francament. No és una trajectòria,
però
un camí fàcil.
Però m'agradaria la foto completa. Val?
Al final, el resum més clar, al matí de Catalunya Ràdio divendres, la Mònica Terribas entrevistava alguns científics catalans i la conclusió que deien era: afrontem les respostes i les solucions pensant en els límits dels estats, les fronteres, és a dir, perquè són els estats els que han de fer front, i la natura no hi entén de fronteres. És a dir, a la natura no li expliquis, no, jo, Espanya, jo, França, jo, Alemanya, jo, Suècia, prenc aquesta mesura, perquè si el país del costat no la pren, és a dir, no, clar, la natura no entén, no, sí, mira, sí, com que aquest país així, aquest país se'n sortirà i el del costat no. No, no, és que al final o es fa tot de manera coordinada entre tots els països del món, o d'un en un, o de 10 en 10, no te'n sortiràs, perquè al final el planeta no hi entén de si aquí la frontera està en aquesta ratlla, si està més enllà o més aquí.
També recordo l'altra, era la setmana passada que em sembla que en parlàvem, que vam portar diversos experts i que ens deien, és clar, ara li estem demanant a la Xina que no creixi, i ho diem nosaltres que ja hem crescut, no? Llavors, clar, dius, no, no, mira, deixa de clar, dius, ja entens que no hi vagin, també, no?
I, a més, la sensació és que sempre arriba a estar, és a dir, els acords de París no s'han assolit i n'estem plantejant uns altres que ja són imprescindibles, no? I, per tant, sempre arriba a estar, jo penso que el que deia Malcolm de... El que hauríem de començar a plantejar és el no creixement, potser és un creixement més humà i més sostenible i, per tant, segurament hauria de ser el futur. Però després hi ha una qüestió que avui jo sentia amb un representant de Ciutadans que deia, però vostè ho nega o no ho nega? No, no, jo ho deixo en boca dels científics. És a dir, jo ni dic que sí ni dic que no, sinó que escolto el que diuen els científics. Això és una postura absolutament covarda de dir que ho diguin els polítics, però jo com a polític no assumeixo les meves responsabilitats. I després apuntava una cosa que a mi em sembla interessant. Al final, aquesta sensibilització i aquesta sensibilitat que pot tenir, doncs, la ciutadania respecte a aquest tema i que, per tant, implica la implicació de tots, també hi ha gent que, i és algo polèmic, però que diu, no, escolta, jo és que el que vull és arribar a final de mes. I jo ja entenc que s'hauria de no anar amb cotxe i anar amb, o no fer servir plàstic o tal. Però és que saps què passa? Que a mi la meva prioritat és arribar a final de mes, no? I aquí tenim també un altre sector de la població que diu, mira, jo ara la meva necessitat més imperiosa no és no comprar bosses de plàstic, no fer servir, doncs, el secador, sinó poder arribar a final de mes.
Sí, però això és la cosa aquella que quan et diuen los problemes reals de la gente, però tenir més d'un.
Però s'han de tenir en compte. Perquè realment sigui efectiu, has de tenir en compte que també és aquest.
Qui et diu això, normalment, és aquest. No, és que jo, no em parleu d'això perquè jo vull parlar dels problemes reals que són uns altres. Però, és a dir...
Però aquest és l'argument que utilitzen.
Clar, és un argument falaç. És a dir, tu pots...
Falaç no, perquè no és falaç. És real l'argument. El que passa que és un argument pervers perquè el fas és... Jo llavors no parlaré del canvi climàtic perquè com que hi ha una necessitat més imperiosa, que és que la gent arribi a final de mes, doncs
són les dues coses. El que passa és que també és veritat que quan algú et comença a dir no, és que depèn de tu, malament, rai, perquè sí que depèn de tu, però sobretot depèn dels que manen i que cobren.
I de les empreses. És a dir,
el català depèn de tu, sí, hombre.
Carregues molta responsabilitat en el pobre, la pobra mestressa de casa, en el pobre nen que té el seu tetrabric i l'ha de posar al contenidor groc i no el posis un altre, i després veus informes que diu que entre 10 empreses estan contaminant el no sé quants % i dius, clar, potser que posin més el focus en aquestes empreses, que segur que faran molta més feina que no pas el pobre ciutadà de peu que...
Igualment, això que deies tu de Sibèria, que tens tota la raó, jo crec que ara deuen estar-se preparant empreses, grans empreses, que canviaran el plàstic per coses per reciclar. I de fet, en alguns bars ja estàs veient que estan fent servir canyetes de metall de rentaplats, clar, perquè es prohibiran, algú les deu estar fabricant i algú estarà fabricant plats de reciclatge com s'està fent en algun lloc, per cert, que són de gespa una mica, llavors els són biodegradables. Segur que hi ha una empresa puixant en tot això, no?
Jo us deixo tres apunts per continuar la tertúlia, vale, que em torno a la redacció. Un és que recordem que Donald Trump ha retirat els Estats Units a l'acord de París del canvi climàtic. Per tant, si els Estats Units és molt difícil que qualsevol acord de reducció de les emissions tingui un impacte important. Dos, no només això, sinó que ha revertit totes les moltes de les mesures que Barack Obama va aprovar per lluitar i reduir les emissions, que, per exemple, afectaven els límits d'emissions dels vehicles, dels cotxes. Una segona dada és que l'impacte del canvi climàtic té un cost econòmic en els països que el pateixen, que, com ja hem dit, són països normalment els més afectats, són els països més pobres, que han d'afrontar els costos econòmics d'aquests desastres que ells no han provocat, i és per això que organitzacions com Oxfam estan demanant la creació o més diners per un fons que serveixi per pagar els danys del canvi climàtic en aquests països. I tercer, que aquest informe diu que Espanya és el tercer país d'Europa que té més risc de patir grans desplaçaments de població per canvi climàtic, just després de la República Txeca i Grècia. Per tant, això igual algú li podia recordar a Vox.
Falta un minut per arribar a 3:15. Farem una pausa per la publicitat i de seguida continuem aquí al Catalunya Migdia.
Catalunya Migdia.